aquest ple extraordinari que també és la represa una mica després d'una festa major molt atípica i d'un estiu molt atípic marcat pel Covid, doncs la represa del nou curs polític d'aquest pròxim any. I tenim aquest ple extraordinari per una raó molt senzilla, perquè teníem una data que és el 15 de setembre, que és la que teníem com a plaç màxim, que és demà, per poder sol·licitar la contractació d'aquest crèdit a l'administració de l'Estat. I començarem aquest ple amb dos punts de l'ordre del dia. El primer és llevament de reparament d'intervenció 11-2020. Interventora, si us plau.
Bona nit. Considerant l'informe de reparament d'objeccions 11-2020, de data 27 d'agost del 2020, de la interventora de l'Ajuntament de Montblanc. D'acord amb l'article 216-2A del Real Decret Legislatiu 2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, s'estableix que si el reparament afecta la disposició de despeses, es suspendrà la tramitació de l'expedient fins que sigui solventat quan es basi en insuficiència de crèdit o el crèdit proposat no és l'adequat. L'article 217-2A del text refós de la Llei d'Hisendes estableix que, no obstant, el que disposa l'apartat anterior correspon al ple la resolució de discrepàncies quan les objeccions es basin en insuficiència o en inadequació de crèdit. Es proposa al ple acordar, primer, llevar l'objecció de l'informe de reparament 11-2020, de data 27 d'agost del 2020, de la intervenció de l'Ajuntament de Montblanc, que s'annexa a aquest acord. Segon, aprovar l'ordenació i el pagament efectiu de les obligacions que figuren a l'annex d'aquest acord. Tercer, ordenar la intervenció que es facin els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la incorporació d'aquestes obligacions al pressupost de l'exercici corrent 2020, restant condicionada l'aplicació d'aquestes despeses al pressupost, a l'existència de crèdit adequat i suficient i, si s'escau, prèvia tramitació i aprovació de modificació del pressupost vigent.
Gràcies. Per part del regidor de Hisenda, Cesc.
Bon vespre a totes i a tots. Per tal d'aclarir els dos punts que parlem en el cas d'avui, és important primer ficar-nos en context de la situació de referent a la sentència de Verdàlia que va sortir a principis d'any aquest Ajuntament. A principis d'any aquesta sentència obligava l'Ajuntament a pagar 782.000 euros de principal de la sentència fruit dels convenis que no es van liquidar al seu dia, més uns interessos aproximats de 105.000 euros i les costes d'uns 60.000 euros. Això és el fruit de la sentència. A partir d'aquesta sentència, l'Ajuntament i l'empresa han fet un procés de negociació en els quals hi ha hagut com a dos acords. Un primer, que no es va poder complir per falta de disponibilitat dels bancs a donar crèdit a l'Ajuntament, i un segon acord, que és el que analitzarem avui, que esperem poder complir perquè serà més fàcil, tenim més temps per treballar, i ja hem començat a treballar amb els bancs per tal d'aconseguir el finançament necessari. I per si això no funcionés, el que avui aprovem ens permetrà activar un pla B, que s'activaria de cara al gener de l'any que ve, que ens permetria optar a un fons d'ordenació estatal que serveix exactament per pagar sentències judicials. Rebobinem una mica. El primer cop parlava que es pagués el principal de la sentència sencer abans del 30 d'agost. Això va ser impossible fruit de les negociacions amb els bancs. Els bancs, realment, amb el canvi de situació des del mes de gener fins ara, quan el mes de gener tothom ens donava ofertes de crèdit, ara que arran del Covid, i també ens diuen ells que la xeta de crèdit està molt més tancada que abans, les negociacions amb els bancs han complicat molt en aquest sentit. Estem treballant amb ells, vam començar demà, tornem a començar a treballar amb ells, però la situació conjuntural no és la que era fa un any, per exemple, a nivell de crèdit bancari. Tot això, amb l'empresa hem arribat a un segon acord, que és el que estem complint i el que intentarem i farem, més aviat no intentarem, sinó aconseguirem complir aquest any, que es basa en que es compensa l'IBI, l'IAE i la brossa de l'any 2020 a l'empresa Verdàlia, i el resta del principal, que són 441.000 euros, es liquidaran abans del 31 de novembre. I a part d'això, ja s'han liquidat les costes judicials del procés per valor de 60.500 euros. Que això és el primer punt que aprovem avui, que és llevar aquest reparament d'intervenció. Què vol dir això? Aquests 60.500 euros no estaven ficats dins del nostre pressupost, Per tant, l'interventor ha de fer un repartiment d'intervenció que se'n diu, dient, senyor, sapigueu que això no està dintre el pressupost, i avui en sessió plenària trobem aquest repartiment per tal de pagar, que això ja està pagat, i en pròximes modificacions pressupostàries s'ha d'incloure el pressupost de l'Ajuntament de Montblanc. Això és el primer punt, que és aquest que ara precisament votarem, però ja aprofito que estic en la intervenció per anar cap a la segona part. La segona part és aquest acord amb Verallia. Com volem fer-ho? Amb aquest joc de tres coses, la conjunció de l'IBI, de l'IAE i de la brossa de l'any 2020, això equival a 117.000 euros d'IBI, 2.200 de brossa i 220.000 euros d'IAE, que és el que hauria de pagar Verallia aquest any a l'Ajuntament de Montblanc, i el resto, que són 441.000 euros, estem treballant amb els bancs per financiar un préstec de 6, 7, 8 anys que ens permeti pagar còmodament aquesta part de principal que restarà sense augmentar el deute de forma molt elevada. Però tot i això, perquè com que la conjuntura és complicada i a l'espera que ho podem solucionar aquesta via, hem cregut convenient activar una segona via si fes falta, que se'n diu el Fons d'Ordenació de l'Estat. Aquests fons són fons que té l'Estat espanyol per justament diverses coses. Una d'elles és pagament de sentències judicials. Per tant, activem aquesta segona via, que la tindrem a la recàmera en cas que la primera no funcionés. Què ens passa per aprovar aquesta via? Que és necessari aprovar el que se'n diu un plan d'ajuste. Què és un plan d'ajuste? Vindria a ser el pla de sanejament que vam aprovar a l'anterior ple amb un altre marc, és a dir, amb una altra comptabilització, et fan ficar una previsió fins a 10 anys i amb les mesures que són exactament iguals que les que inclouen el pla de sanejament aprovat per aquesta corporació. Precisament la qüestió és que hem de tenir aprovat aquest plan d'ajuste abans del dia 15 perquè demà, dia 15, és l'últim dia per entregar les sol·licituds d'aquest plan d'ajuste. Què passarà aquí? Si aconseguim el préstec bancari, que crec que és el que passarà, aquest pla i aquesta sol·licitud quedaran en un calaix i es desestimaran des de l'Ajuntament i no s'estarà dintre aquest pla d'ordenació. Si en cas que no aconseguíssim de cap manera el préstec de l'entitat bancària, entraríem en aquest fons d'ordenació per total de la sentència i podríem liquidar la sentència pendent amb l'empresa. Realment el que estem preparant aquí és un plan B per si el plan A, que és el que hem planificat des de la intervenció d'aquest ajuntament, des de la part d'Hisenda, no funciona. Aparentment, fem primer el repartiment i després anem a la part del fons d'ordenació.
Gràcies, Cesc, per part dels grups municipals. Juanma.
Bona nit a tots. Bé, ja estem aquí, ja comencem a soldar calés, no? Això aquest primer pagament de les costes a pesar de l'acord que s'ha arribat a l'empresa. Bueno, doncs ja tenim això, més l'altre, més el que encara no s'ha parlat, que suposo que per part de la defensa de l'Ajuntament també n'hi haurà un cost que s'ha d'afegir a tot això. I jo crec que al final, jo vaig dir un dia que un milió d'euros crec que em va quedar una mica curt, ojalà m'equivoqui, no? Però en principi el que veig és això. Des del nostre grup votarem en contra en aquest moment, entenem que això s'ha de pagar, és un acord que s'ha arribat a l'empresa, però d'alguna manera nosaltres no hem estat d'acord amb tota aquesta història des del començament, continuem amb tot això. I bueno, crec que ha mesclat una mica el que és una part i l'altra. Jo la segona part la deixaré per després. Ara, de moment, ho deixo aquí.
Gràcies. Per part de Junts per Montblanc.
Sí, gràcies. Bona tarda. Bé, de fet, ens trobem davant d'un nou reparament. De nou estem pagant una despesa sense tenir partida del pressupost. A finals de juliol es va anunciar que hi hauria un ple, segurament el mes d'agost, per tractar qüestions relacionades amb Verallia. Finalment no es va convocar, ja que els bancs no van respondre a les reiterades peticions d'ofertes de préstec a llarg i a curt termini. Creiem que potser s'hagués hagut d'aprofitar per fer un ple, aprovar una modificació de pressupost i habilitar una partida, i aprofitar també per reestructurar el pressupost, que ben segur deu convenir endreçar-ho. Ara, de nou, com que no s'ha seguit el procediment legal, ens trobem amb un nou reparament d'intervenció. Al darrer ple ja vam argumentar que quan es tractava de fer reparaments per tramitar factures que es devien, ho veiem correcte, ja que els proveïdors de l'Ajuntament han de cobrar. Però tal com va succeir al darrer ple, ara ens trobem davant d'un tràmit que s'ha de tirar endavant per esmenar una mala praxi, que sembla que s'està fent molt habitual en aquesta casa. De nou, paguem despeses sense tenir partida. Creiem que és una altra vegada una mostra de la improvisació sobre la marxa, que no hi ha cap planificació per respondre en aquest assumpte i tancar-lo definitivament, i per tant hi votarem en contra, perquè creiem que no hem d'assumir com a pròpia una mala gestió de l'equip de govern que cada cop s'està posant més en evidència. Gràcies.
Sisplau.
Bueno, primer de tot, molt comprensiva la vostra opinió en aquest sentit, amb el sentit de que us voteu en contra perquè al final creieu que és mala gestió o mala manera de fer. És un procediment, el procediment de pagament s'ha de fer, doncs, quan arribes a un pacte amb una empresa, no li pots dir no, és que això ha de fer en dos mesos perquè hem de fer una modificació de pressupost, si ens fa 30 dies que s'aprovi, que es publiqui, el món tristament no funciona així, i quan se gestiona un ajuntament s'ha de córrer més, s'ha de córrer menys. El repagament és una eina, el ple pot llevar-la i properament ho entenem el pressupost. No implica ni una mala gestió ni una manca de planificació. Simplement que els pressupostos són coses vives i que van anar modificant. I la sentència, evidentment, pels imports que implicarà modificacions del pressupost aquest any i els anys vinents, però estem parlant d'una quantitat molt elevada. Simplement és una qüestió de formes de fer les coses i que potser creieu que vas en la mala planificació, però quan fiques damunt del paper les opcions que un té, sempre acabes conyent la que creu millor. Per desgràcia, no hi ha una fórmula miraculosa que fa que aquest Ajuntament pugui pagar la de Vidalia de forma màgica. Com que això no existeix, hem d'aplicar tots els mecanismes que tenim per aconseguir tant crèdits bancaris com si cal també un crèdit a partir de l'Estat, i també per si hem de fer un repartiment d'intervenció el farem, perquè aquest dit el tracte del crèdit i s'ha de pagar. Tristament, és com és el que hi ha a la palestra i no podem no fer-ho. El plan de no ens agrada el que estem fent, però no ho farem. Com que això no ho podem fer, com que el Joan Blanc té que respondre a aquesta sentència, hem de fer de més i de menys i fer-ho quadrar per tal que tot sigui factible per a la tresoreria d'aquest Ajuntament.
D'acord. Jo em reservaré per respondre quan són dos punts que estan absolutament encadenats, em reservaré per respondre en el pròxim punt. Hi ha cap més paraula sobre aquest punt? Podem passar a votació. Vots a favor? Vots en contra? Aprovat per 7 vots a favor, 6 vots en contra. Passarem al segon punt de l'ordre del dia, que és... Perdó, eh? Adhesió al fons d'ordenació, inclòs el fons de finançament de les entitats locals i aprovació del pla d'ajust. Endavant, endavant.
En data 4 d'abril de 2019, el jutjat contenciós administratiu número 2 de Tarragona ha dictat sentència número 117/2019 en relació al procediment ordinari 140/2018-C del recurs contenciós administratiu interposat per Veralia Spain SA contra l'Ajuntament de Montblanc. Les conclusions del qual són les següents: estimar el recurs contenciós interposat en la representació processal de l'entitat Veralia Spain condemnant a l'Ajuntament de Montblanc a que aboni a l'entitat actora la quantitat de 782.093 euros amb 2 cèntims. Més els interessos legals meritats des del 23 de setembre del 2016, que haurà d'incrementar-se en 2 punts des de la data de notificació d'aquesta sentència fins al seu complet pagament i més les costes. A xifra el deute total de l'Ajuntament en la suma de 782.093 euros amb 0,2 cèntims, més 50.000, més el 21% d'IVA, essent el deute total d'un import de 842.593 amb 0,2. L'Ajuntament de Montblanc, el 6 de juliol del 2020, va sol·licitar oferta a les entitats bancàries per concertar una operació de préstec a llarg termini per al finançament de l'execució forçosa d'aquesta sentència judicial per un import de 722.451 euros amb 46. En data 20 de juliol del 2020 es va finalitzar el termini otorgat a les entitats bancàries i no es va rebre cap oferta. L'Ajuntament de Montblanc, en data 30 de juliol del 2020, va sol·licitar oferta a les entitats bancàries per sol·licitar una operació de préstec a curt termini per al finançament de l'execució forçosa de la sentència judicial per un import de 722.451 euros amb 46 cèntims. En data 14 d'agost del 2020 es va finalitzar el termini otorgat i no es va rebre cap oferta. Vist l'informe d'intervenció 482/2020, en data 27 d'agost del 2020, les conclusions del qual són literalment les següents: Considerant l'actual situació econòmica i concretament la situació del fons líquid de la tresoreria de l'Ajuntament de Montblanc, des d'aquesta intervenció s'informa que actualment no es pot fer front al pagament de la suma de 782.093,02 € corresponents al pagament de la sentència número 117/2019 del jutjat contenciós administratiu número 2 de Tarragona. Per tant, l'Ajuntament de Montblanc presenta una necessitat financera per un import total d'aquests 782.093,02 € que podria incloure en el procés d'adhesió al fons d'ordenació, inclòs el fons de finançament de les entitats locals, pel qual serà necessari elaborar i aprovar un pla d'ajust de conformitat a l'article 41 del Real Decret Llei 17/2014 de 26 de desembre, com a possible fons de finançament per poder pagar les obligacions pendents de pagament de la sentència número 117/2019 del jutjat contenciós administratiu número 2 de Tarragona. Aquest pla d'ajust s'haurà de fer de conformitat a l'article 46 del Real Decret 17/2014 i les mesures contemplades al Pla de Sanejament Financer 2020-2023 que va aprovar el Pla de la Corporació en la seva sessió de 22 de juliol del 2020. Un cop autoritzat pel Ministeri d'Hisenda l'adhesió, si s'escau, de l'Ajuntament de Montblanc al Fons d'Ordenació del Fons de Finançament d'Entitats Locals, l'ens local quedarà sotmès a rigoroses condicions de seguiment, remissió d'informació i mesures d'ajust extraordinàries previstes al Pla d'Ajust. En conseqüència, es proposa al Ple adoptar, primer, aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Montblanc al Fons d'Ordenació, inclòs el Fons de Finançament d'Entitats Locals del Ministeri d'Hisenda de l'Estat, per trobar-se l'Ajuntament en situació de necessitat en termes de prudència financera, de conformitat a l'article 39.1.b del Real Decret Llei 17/2014 de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic. Segon, aprovar que l'import que l'Ajuntament rebi mitjançant el mecanisme de fons d'ordenació es destinarà a pagar les obligacions pendents de pagament de la sentència número 117/2019 del jutjat contenciós administratiu número 2 de Tarragona per un import de 782.093,02 €. Tercer, aprovar el pla d'ajust de l'Ajuntament de Montblanc que consta annex a aquest acord com a requisit per poder fer l'adhesió al fons d'ordenació. Quart, trametre la sol·licitud amb la documentació corresponent al Ministeri d'Hisenda de l'Estat mitjançant la plataforma electrònica Autoriza.
Gràcies, Cesc, regidor.
Bé, a mi la meva defensa ja l'ha fet abans en el sentit de que aquest pla d'ajust no és res més que el que vam aprovar el pla de sanejament ficat en un altre marc i que ens obrirà aquesta porta de poder demanar al fons de compensació en cas que sigui necessari per poder fer front al pagament de la sentència. Realment és aquesta lògica. Aquest seguit de mesures sí que realment només és una translació amb un model marc diferent per tal de ser diferenciats de l'Estat.
Gràcies, Cesc, per part del grup socialista. Juanma?
Sí. Bé, entenem que tenim aquesta porta oberta de poder demanar per aquest camí, que això es va crear per ajuntaments, per ens, en situació crítica econòmica. Ens sembla bé que optem per aquesta solució. Però jo em faig una pregunta, i la pregunta que em faig és sí que últimament, degut a la situació del Covid, els bancs sembla que no estan per donar molts crèdits, però és això o és que les entitats financeres han perdut la confiança en l'Ajuntament de Montblanc? Em pregunto. I a part de tot això, entenent, com en el punt anterior, que no estem d'acord en pagar tot això, però bueno, s'ha de pagar, hem de complir i n'hi ha una data per complir. A part d'això has dit una cosa, Cesc, que és dir, no podem pagar de forma màgica. Lògicament no. Però jo puc entendre que me jugo les cartes, el pòquer, per estalviar-me 800.000 euros, me puc jugar 60.000. Perquè això és el que l'Ajuntament o el poble de Montblanc se pot estalviar, pagar aquests 800. Però és quan no ho tinc massa clar, quan les coses no estan tan clares, jo crec que l'Ajuntament, en aquest cas, i això està al carrer, no ho dic jo, jo molta gent del carrer, tenia que haver guardat aquests diners, perquè sí que ara es costaria 60.000 més les costes nostres de defensa i alguna coseta més com el cost d'aquest ple, no? Però no estaríem a la situació de no tindre diners i estar en una situació econòmica negativa si hubiésemos sido un poco más largos en eso. Es decir, yo puedo apostar por eso, pero yo me guardo el dinero en una cuenta aparte, ¿no? Entonces, llegado el momento, la situación que tuvimos con la sentencia, de alguna manera este coste no repercutiría en el poble de Montblanc, perquè tot això, jo, n'hi ha una cosa que ja l'he dit diverses vegades, que no passo per això, és pujar a l'IBI. Els capritxos, el lloc de cada un, se l'ha de pagar cada un. No pot ser que per una aposta sense un suficient fundament que es va fer per part del govern, el poble de Montblanc tingui que pagar ara aquests gastos, pujant-li a l'IBI, pujant a l'IAE. Nosaltres estem totalment en contra d'aquestes pujades. Crec que l'Ajuntament ha de ser responsable i s'han de buscar solucions buscar d'altra manera que pujar amb aquesta situació crítica que tenim, que té la gent de carrer, pujar més l'IBI. Perquè l'IBI sí que no s'ha pujat en molt de temps, però sí que n'hi ha hagut dos o tres pujades, actualitzacions d'IBI, i això a vegades supera més que la pujada d'un tant per cent que pugui pujar l'Ajuntament. Només és mirar l'IBI des de fa 10 anys i el que ha pujat i les famílies el sou no l'ha pujat tant. I per això no passem. Dit això, crec que de moment donaré la paraula al company de l'altre grup polític i si de cas després ja l'agafaré més tard.
La paraula la dono jo. Vull dir. Val? S'ha acabat? No, dic, home, tu no, la paraula m'omple la d'un alcalde, no, la, no. Val, tu s'ha acabat? Val. Marc, vols parlar, sisplau, per part de Junts per Montblanc?
Sí, gràcies. Bé, voldríem, abans d'argumentar una mica el nostre posicionament, voldríem, si ens podríeu respondre unes qüestions, i és com és que estem aprovant això avui, quan el termini s'acaba demà? Com és que hem estat tan apurats de terminis? Això per començar. Continuo? Sí? Després, el pla d'ajust inclou una rebaixa de sous, si no l'hem equivocat, de 116.000 euros per 2021. I voldríem saber com es pensa fer aquesta rebaixa de 116.000 euros de cara als sous. I també quines són aquestes condicions que planteja el fons d'ordenació, com s'haurà de retornar, quines obligacions ens planteja. Gràcies.
Cesc, sisplau.
Sí. Les primeres les qüestions de marca des del termini. Els terminis van ajustats, el calendari de Montblanc no ens ajuda, els festius locals de la setmana passada estaven mal posats, però sí que realment la qüestió de la sortida de demà és qüestió d'entrar a la data d'avui i enviar-la. Demà la Lluís, més cal que envia la sortida al aplicatiu de l'Estat, que em faig el nom que no me'n recordo, però la qüestió de termini sí que és molt just, però demà té 10 minuts de feina per tal de clicar el botó i enviar. La rebaixa de sous, bàsicament la rebaixa de sous es financiava a partir de jubilacions. Tenim l'any que ve i l'any seguit de persones d'aquesta casa que entre aquest any i l'any que ve es jubilaran, un gran gruix d'aquí es jubilarà. El resto seran petits ajustos, com s'ha fet a dalt a les ABCNs, que s'ha fet un petit ajust, i segurament alguna altra, una o dues persones de temporals que entre els últims anys, que segurament el Joan Blanc no pot tindre la partida de gran, però el gruix d'aquests 116.000 euros seran jubilacions de tres persones que al llarg d'aquest any i l'any que ve arriben a l'edat de jubilació. Considerar que qualsevol que sou el sou més bàsic d'una junta de l'Ajuntament de Montblanc, per una mica de números, comptant també la social, quan d'això estem parlant de que cada persona és uns 30.000 euros, és a dir, parlant de 3-4 persones que es cobriran més jubilacions i algun cas més.
Sí, no,
i les condicions que us digui Lluïsa, perquè no les tinc tan clares.
D'acord. Sí.
Sí. Les condicions són a retornar el préstec durant 10 anys i el que proposa el Real Decret Legislatiu el 17-2014, d'acord amb l'Estat, és aquest 3 anys de carència, els 3 primers anys, no es paga només que interessos, i en l'annex que us hem passat per correu electrònic ja surt com se van retornant aquesta amortització d'aquest préstec. Bàsicament són això, 3 anys de carència, després es retorna amb la periodificació i l'amortització que surt aquí. Fins a l'últim any, que són l'última quota de 97.760 euros.
Bé, gràcies. A banda de les condicions econòmiques, també tenim unes condicions que el propi dictamen ho deia, no? Aquest control, aquesta tramesa d'informes, aquesta fiscalització, diguem-ho així. Bé, per acabar, doncs, com deia, aclarits aquestes qüestions tècniques, nosaltres fem la reflexió sobre quina confiança podem tenir que ara sí tindrem una resposta positiva per part dels bancs. Què ha canviat? Perquè ara no hem rebut cap resposta a les peticions que s'han fet tant de curt com llarg termini dels préstecs. I com ho farem realment? Haurem d'aplicar aquest pla B? I aquest pla B a nosaltres tampoc ens acaba d'agradar, perquè creiem que l'Estat espanyol ja ens marca massa de prop segons quines legislacions que caminen molt l'autonomia municipal. I si podem dir que les finances de l'Ajuntament ara mateix ja les tenim sota la vigilància i control per part d'organismes externs, i ara amb aquest pla crec que ja podem parlar d'una intervenció ja absoluta de l'Ajuntament. Per altra banda, pensem que ja està bé que algú controli una mica el desgavell que estem veient els darrers mesos, però per altra banda ens neguiteja molt que hagi de ser l'Estat espanyol. Molts ens el volem treure de sobre, aquest Estat espanyol, però amb aquest pla, si finalment es tira endavant i amb aquesta fiscalització, amb aquest control, doncs tindrem l'Estat espanyol ben endins a l'Ajuntament. I ho lamentem. Per això votarem en contra i seguirem amb atenció com acaba aquesta qüestió que fa tant temps que va començar, i esperem que acabi de la millor manera i que l'afectació sobre l'economia dels montblanquins i montblanquines sigui la mínima. Gràcies.
Sí.
Ara ja, anem per parts, que he recorregut diverses coses. Juanma parlava de situació crítica. Una situació crítica, quan parlem amb Madrid, els primers contactes que fem pel tema aquest de fons d'UNEFEN, diuen, home, volem demanar això, diuen, requisits, que tinguem el 120% de deute de l'Ajuntament. No, ara estem al 30%. Hòstia, però si no estem en situació crítica, doncs està prou bé. Tot el que respon és de Madrid al principi de la negociació quan parlem d'entrar al fons d'UNEFEN. S'entra automàticament quan tens el 120% de deute. Estem aproximadament a algú menys del 30%. Malament no anem en aquest àmbit. Això d'un punt. L'altra opció que parlava del pòquer, unes divagacions sobre el pòquer que feia, deia de guardar els diners. Els diners al final, descomptant els 60.000 euros que vostè mencionava, els diners són diners. Els contribuents els paguen abans o els paguen després. Però sempre surten del contribuent en un ajuntament. Per tant, simplement aquí estem traslladant una despesa que ens va permetre fa uns anys fer un seguit d'inversions i també poder rebaixar l'IBI, com ara li mencionaré, que ara s'haurà de tornar en aquest sentit. Parlava de l'IBI, que l'IBI ha pujat molt els últims anys. Tinc aquí la columna de l'IBI des de l'any 2000 fins a l'actualitat. Parlo del percentatge que cobra l'Ajuntament de Montblanc. Posem per cas l'any 2013, que estava a l'1,1, que és el màxim permès per la llei. L'any 2020 va baixar fins al 0,85. O sigui, al llarg d'aquests anys hi ha hagut un descens de més del 25% de l'IBI. Home, dir que l'IBI ha augmentat els últims anys quan ha baixat un 25% és tenir la grossa, en aquest sentit. Continuem amb aquesta lògica, l'IBI el podem retornar aproximadament al nivell d'any 2013-2014, entre 2013-2014. Estem parlant de pujades fins al 1,02%. Si podem minimitzar l'1,01, millor. Si ho podem minimitzar l'1, encara millor. És el que estem treballant. Com que no improvisem i ho estem treballant fervosament, és qüestió de tenir molt clar el que passarà. Que l'IBI pujarà? Sí. Intentem pujar-lo al mínim possible dintre els marges que tenim. Però realment, dir que l'IBI ha pujat els últims anys, dades en mà, no es pot dir, perquè l'IBI ha anat baixant des de l'any 2013 fins a l'actualitat, cap any ha pujat, sempre ha anat baixant. D'acord? Això per una banda. Per la banda de Junts per un Banc, que parlava de la confiança amb els bancs. Evidentment, si els bancs no estan en la millor situació que hi ha, no estan receptius com estaven fa uns mesos, és una cosa que ja no hi són. Els bancs estan espantats, i parles també amb empresaris o parles amb comerciants, també diuen que l'accés a crèdit ha empitjorat molt, que els bancs realment els costa molt obrir l'aixeta. Per què? Perquè estan obligant a fer unes reserves de fons immenses pel que pugui passar pel Covid. Això ens ho diuen directament. I ens diuen els bancs, que no estan donant crèdits perquè els hi fan fer grans reserves de fons del Covid. Per exemple, aquí a Montblanc, en tot el temps de la pandèmia, es van concedir 5 crèdits ICO, que són crèdits financiats. Només 5 comerços o empreses de Montblanc van aconseguir entrar en un crèdit ICO per aconseguir tresoreria o liquiditat. Per tant, realment la situació amb els bancs no és la millor que hi ha. Per què canvia la situació? També hi ha que canvien les condicions que els demanem a l'import. Els bancs, al seu dia, al mes d'agost, que de saque ja és un mal mes per demanar coses, perquè hem trobat que molta gent no faig vacances i ho trobem al setembre. Això ha sigut una resposta habitual també, que el mes d'agost és un mes força inhàbil en aquest país, tot i que pensava que no ho seria, ha sigut força inhàbil. Què ens parla dels bancs? Un problema sí, canvia perquè l'import que els volem demanar ara és menor que els vam demanar el mes de finals de juliol. El mes de juliol els vam demanar 700 i escaig mil euros, els vam demanar 440.000 euros. I també els podem exposar, que això abans no ho podíem fer, un seguit de mesures ja aprovades per aquest plenari en qüestió del pla de sanejament. És a dir, vam generar un problema l'any 2019 d'un remei negatiu, sàpiguen que arreglem a través d'aquesta via i, per tant, aquesta mesa ja s'ha solventat. Anem ara a aconseguir el pagament del finançament del deute. Parlava de la tutela de l'estat espanyol. Els ajuntaments avui en dia estan sota la tutela de tothom. Tant la Lluïsa ho pot confirmar, es passa el dia fent informes per l'Estat, informes per la Generalitat, que és com continu, és com una mena de bucle, que és aquella pel·lícula que sempre és el mateix dia, sempre es fa el mateix informe, cada trimestre, mensual, que pot augmentar, sí. També per sort, o per desgràcia, en aquest sentit, anar-nos a l'òrgan que hem treballat pel Pla de Sanejament és la Generalitat, el Departament de Tutela Financera de la Generalitat, que és qui per exemple autoritza, i ja ens ha autoritzat, poder fer un crèdit per aquesta operació de Veralia. Evidentment, el control no és bo i que suposarà més feina per la intervenció, sí, però estem controlant, sempre estem controlats i cada vegada més tristament els ajuntaments estan més controlats pels òrgans superiors. És una tendència des de fa uns quants anys i que els últims anys realment s'ha agreujat. És un tema de volum de feina, si ho podem comprovar quan es fa d'intervenció us ho explicaran, el volum de feina pel control que es fa actualment és molt, molt alt.
Gràcies. Vols intervindre? Davant.
Sí, a veure, has dit, el primer punt que has dit és que he dit que situació econòmica crítica. A veure, sabem que n'hi ha ajuntaments amb una situació crítica i altres en altres més crítica, no? Jo t'ho dic perquè el procediment aquest d'adhesió, un dels punts que diu és per a los ayuntamientos que se encuentran en una situación financiera negativa definida en un artículo. ¿Val? No te parla si tens un dèficit del 100 i pico o del 5%, però es defineix d'aquesta manera, per això t'ho dic. Després, el que has dit de l'IBI, sí, té raó, se va baixar, però quantes actualitzacions han hagut del catastre? I cada una. I quan puja cada actualització? Un 15%? 20%?
El que m'ha quedat l'última va ser un 5%, si ho fa la memòria.
La mèdia saps que és un 15%.
L'última, que va ser fa 2 anys que va aprovar en aquesta mateixa ple, va molt el 5%.
5% d'actualització?
I no l'actualitzàvem des de l'any 2000. És a dir, que es va recompensar quasi... També l'actualització que diu cadastralment, els anys de la crisi, 2008, 2009, 2010, 2011, van frenar molt les autoritzacions cadastrals.
No van baixar, se van estabilitzar i no van pujar.
No es va comptabilitzar.
Però no fa molt, aquí, a Montblanc, alguna part de Montblanc, ha hagut alguna actualització i no ha sigut molt...
S'estan fent regularitzacions de coses que estan mal entrades al cadastre, que això és una altra guerra, que és una altra història.
La gent també ho paga, això ho sofreix.
Estem parlant de finques que no pagaven IBI, que han pagat any.
I després...
Que per cert ho fa cadastre d'ofici, que nosaltres no ho fem.
Després m'alegra sentir això que has dit ara, no? De que potser si podem arribar al 0,90 quedarem aquí, però això no és el que es va aprovar l'altre dia, el que es va dir de passar del 0,85 a l'1,02. Això a mi, jo, això és la nota que tinc. Ara, si me dius que se queda a 0,90, mira, potser no em sembla tan malament, no? Però és el que es va dir, és això.
No ho puc dir perquè no vull dir que això s'aprovarà quan al novembre s'aproven ordenances fiscals. Això, que ara us treballem per minimitzar-ho, si podem aconseguir que sigui menor, serà menor. Però el marc que treballa l'Ajuntament i aquesta intervenció, d'aquest 1,02, que es pot minimitzar, ho estem intentant, evidentment. També hem de ser conscients que cada vegada, cada punt que renunciem d'IBI, que l'IBE al final són diners que van a la institució, però tots després volem serveis, tots volem, tenim dos pavellons esportius, tots volem una policia local que funcioni, tots volem un seguit de coses, una llar d'infants, una escola de música, una brigada que tingui els carrers arreglats, que no, tot això val diners, no, no té més, i també ser conscients que el cost de les coses augmenta per superior al que augmenta la recaptació municipal. Això és una cosa que passa. És dir, un exemple molt simple, les factures d'electe de l'Ajuntament, si agafes les de fa 5 anys a les dades, han augmentat moltíssim. I, evidentment, no podem tancar els llums del poble. Una cosa que no està previst fer encara. Però, dir, ja hem fet el que hem de fer, sí, hem ficat tota l'electe del municipi, hem reduït el consum. Però la factura, el que és el preu del quilowatt mateix, si compara 5 anys ja, ha augmentat moltíssim. Què fa això? Que pel mateix impost que tu recaudes, perquè l'IBI, senyora d'actualització cristal, sempre és el mateix, el que diu el percentatge pel valor total de la suma sempre és el mateix, es va quedant desfassat vers els serveis que donem. Les nòmines han pujat molt, el Sánchez ha anat fent l'ur del Rajoy, el Sánchez després van pujar el cost dels funcionaris sense donar ni un euro més als ajuntaments. Van pujar els sous un 8% en 2 anys sense que l'Ajuntament Blanc rebés ni un euro més del que fa aquest 8% de les nòmines. Estem parlant de 300-400.000 euros. Sembla molt, però clar, quan vas sumant totes aquestes coses, al final també fa que o deixem de fer serveis o els impostos, no, amb el nivell actual d'impostos no podem cobrir els serveis que estem donant.
Val, això que ha dit el Marc, que t'ha preguntat, què canvia del mes de juliol ara, a part de la quantitat, pot ser, d'alguna manera, si aproven aquest inclusió dintre d'aquest per part de l'Estat, això es pot servir d'alguna manera d'un aval cara al banc? Per dir, això, miri, aquests senyors d'aquí, d'Espanya, m'han acceptat que estic en una situació que es pot, vostè es pot fiar de mi? Treballarem amb això?
No,
és el que esperem?
En aquest sentit no serveix per això. El que això ens ho diu, que ja ho tenim, és l'acceptació de tutela financera del Pla de Sanejament de la Generalitat. És a dir, a tutela financera, amb el seu número de registre, ja ens don per bo el Pla de Sanejament i diu com que jo ja tens el meu permís per anar al mercat de crèdit i si cal, i això ja va treballar aquí a Montblanc fa molts anys, que va haver l'alcalde i va treballar quan se va adquirir la cooperativa de viticultors, anirem del bracet amb tutela financera a buscar el crèdit, que és una opció també, justament demà comencem amb el Banc Sabadell i anirem passant els 4 bancs grans d'aquí del país per treballar aquestes opcions, però si cal també anirem del bracet amb tutela financera perquè ens donin l'accés a aquest crèdit. I el fons d'ordenació és el plan B per si tot falla. Que en aquesta vida sempre va bé tenir un plan B perquè pues, va bé.
Bé, i una pregunta més que crec que es pot lligar amb això. La festa major suposava 80.000 euros, és veritat? El cost total que ha tingut, degut a que no s'ha fet, aproximadament era un 5% de publicitat. Llavors, ahir d'alguna manera es queda algo que ja estava pressupostat, que són 74.000 o 76.000 euros.
Sí.
Això es podia aprofitar per no tindre que fer aquest reparament i per pagar això?
No, perquè hi ha dues coses diferents. El sistema de caixa de l'Ajuntament, de tots els ajuntaments, vaja, ens parlen de caixa única, és a dir, hi havia una partida que era Festa Major, igual que hi havia una partida que era Terranya, que també el que farem, un seguit de partides que no executarem, però també ser conscients que hi ha un seguit d'ingressos que no estem tinguent. I això també ens baixa la capacitat de recaudatòria. I, per tant, no, el fet de no fer Festa Major no vol dir que tingui els 70.000, els 80, els 75.000 euros que sobran automàticament a caixa. Has d'haver recaudat. Hem de ser molt conscients que des del 15 de març a dia d'avui, per exemple, el tema d'obres s'ha frenat pràcticament del tot. Hem tingut la llar d'infants tancada, hem tingut l'escola musica tancada, hi ha serveis que no s'han prestat. Per tant, el tema d'esports, el tema de terrats, per exemple, també hem de fer alguna cosa. Hi ha un seguit de coses que han baixat els ingressos, però aquests que no s'han a la caixa. No puc dir que em gasto aquests crèdits perquè realment no existeixen encara. Encara no, hem de ser conscients que baixar els ingressos també d'aquest any 2020 fruit de la Covid, una cosa que des del febrer ja tinc el temps, i des del març, perdó, des del final de març, he fet un informe ja de com més o menys podria anar la cosa i treballem amb aquests números. I, evidentment, amb una hipòtesi d'incertesa horrible, perquè ara hem obert tot, hem constituït la llar d'infants, hem constituït la música, tornem a fer esports, no sé què passarà i el mes que ve. I això dona una sensació d'incertesa. Per contra, la despesa, sí que evidentment, mira, durant 4 mesos el consum d'electre de la institució va baixar, no? La cosa tancada, el consum d'electre baixa, evidentment, però el gruix de despesa, que són nòmines, com que no som una empresa, anar-ho som una institució, no podem fer un ERTO. Per tant, cada mes has de pagar la nòmina social exactament igual que si el servei estigués obert. Per tant, hem assumit un seguit de despeses que no s'han compensat bé ingressos. Esperem a veure què passa, si doncs, la Diputació ens ajudarà una miqueta, però ens ajudarà una miqueta. L'Estat parla de 3.000 milions a repartir pels ajuntaments, que no saben ni per què seran, ni no crec que sigui aquesta normalitat, però bueno, tot ajudarà. Però a dia d'avui, hem de ser molt conscients que el que és especialment capítol 2 d'ingressos, que són taxes, estan completament parades. I per contra, la despesa continua funcionant. Evidentment, que no fer festa major, clar que ens anirà bé. A més, una despesa que ens hem estalviat i que no hem de fer cosa, i que al final de l'any es notarà la caixa. Però a la baixada d'ingressos estaríem parlant, jo conto, i ara parlo de memòria perquè no tinc aquí davant l'informe que hem treballat, que tenim treballat, al voltant d'un milió d'euros de menys ingrés. Hi ha una part d'impagaments que hi pot haver també d'impostos, una part de taxes que no han entrat, que s'han entrat, fins i tot vam tornar a taxes, al mes de maig vam tornar a la meitat de la taxa del ciutadà que no havia executat aquell mes, la persona que havia portat el seu nen a llar d'infants al mes de març i vam tornar a la meitat de la taxa perquè no l'havia fet servir. Vam tancar el dia 15, però vam tornar a la meitat de la taxa. Això són un seguit d'ingressos que no hem tingut. Ah, diu, les filles no fem les filles, va, però les filles també ens imputaven 20 o 30 milions d'ingressos, però tampoc hi han sigut. És un seguit de coses que hem de ser molt conscients i estem treballant molt, i amb la Lluís hi perdem més hores que un rellotge, en saber on som en cada moment i quins ingressos tens de baix, quines despeses, però ser molt conscients, el gruix, el nucli de la despesa, que són nòmines, és exactament el mateix que si no hi hagués el Covid. Això ens fa que la situació sigui complicada. Per contra, per exemple, un ajuntament gran, com que té empreses públiques, ha pogut ficar la gent a Merto. Nosaltres, com que som un ajuntament petit i, no, i com els ajuntaments del nostre tamany, no tenim empreses públiques, per tant, tu has de pagar les nòmines cada mes puntualment, i això ho hem fet.
D'acord.
Hi ha cap més paraula? Bé, jo ja vaig dir que seria molt prudent en aquest tema i que quan estigui acabat tot el tema parlaré llarg i abastament, però avui tinc l'obligació d'expressar algunes qüestions. Mireu, l'any 1997 l'Ajuntament de Montblanc va firmar un conveni que no se sabia exactament el que pujaria perquè depenia de les inflacions i tot, però que l'últim, aquest conveni d'exempció de 2 anys d'IBI i IAE en una empresa que es deia Saint-Gobain, va pujar 2.350.000 euros. 2.350.000 euros. El 1999 hi van haver eleccions i el grup que havia firmat aquest conveni doncs, va restar a l'oposició i van entrar altres equips de govern a la governança de Montblanc. Aquí va haver una bossa que en aquell moment eren 2 milions, perquè s'havia pagat alguna cosa, 2.150.000 euros que tenia que pagar l'Ajuntament de Montblanc. Què? No, 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 2.350.000 euros del 97. Bueno, ara t'ho podria traduir en pessetes, però t'ho dic en euros. Aquí va haver que ens van deixar a caixa l'any 99 2 milions d'euros per fer front a aquests pagaments, que és el que tu em demanes que teníem que haver fet? No, en absolut. En absolut. Quan a l'any 2000 s'arriba a un acord, aquest nou ajuntament amb Saint-Gobain, i s'acorda que es fa la meitat d'aquest, es condona la meitat d'aquest deute i es queda que aquest deute és 1.175.000 euros. Hi ha cap reproig en els que van firmar aquest conveni? Hi ha una actitud com la que avui tu tens respecte a jo, amb els que van firmar aquest conveni? No. En absolut. En absolut. Te diré més. L'any 2007 també hi ha un canvi d'ajuntament. El 2003 al 2007 hi havia hagut un govern que era, en aquell moment, de Convergència Democràtica de Catalunya i del PSC. No tan sols ens van deixar un raconet per fer front a aquest conveni que hi havia. Ens van deixar exactament 9 milions i mig de préstecs, 9 milions i mig d'euros de préstecs, 9 milions i mig de préstecs, factures per valor d'un milió d'euros per pagar, i com que el regidor d'Hisenda d'aquell moment va considerar que el dia abans d'haver el traspàs de poder tenia que buidar la caixa, i va buidar la caixa en 200.000 euros per pagar la vidriera, vam arribar el 2007, el 15 de juliol, amb un compte de 14.000 euros a l'Ajuntament. Jo ho dic, però jo no vaig retreure res, Vaig agafar, em vaig posar al davant, i vam tirar endavant, i ens en vam sortir. I amb qüestions tan difícils com la crisi del 2009, o tinguem que fer-nos càrrec de comprar per 800.000 euros la cooperativa de viticultors de Montblanc, perquè estava en una situació econòmica absolutament delicada. Mireu, si és cert, tenim que pagar 722.000 euros, que eren uns diners que estaven en aquests convenis, que vam deixar de pagar, que els teníem que haver pagat el 2008-2009 en plena crisi, i no els han pagat, els pagarem ara. També ens van ajudar a sortir-nos de la crisi aquella tan forta que vam tindre. Sí, ens han costat les costes, 60.000 euros, és cert. I ens costarà el dels advocats, que encara no ens han presentat factura, però crec que davant de la situació no serà gaire gran. Que això no suposa ni els interessos d'aquests anys de 722.000 euros. Vull dir que tan mal negoci, tan mal negoci l'Ajuntament de Montblanc no ha fet. No ha fet. Sobre els reparaments d'aquest ajuntament, si realment estem en una situació de que per part d'intervenció ens quasi cada ple fem reparaments. I jo ho dic, i ho dic amb tota l'estima i tota la confiança que tinc amb la, i que em sembla que li he demostrat que tinc amb la interventora, amb la Lluïsa, però també considero que la interventora és molt dura. És molt dura amb l'anàlisi econòmic que fa. I, bueno, doncs, ho respecto, el que fa. Ho tinc que respectar, no tinc altre remei. Però també vull, doncs, fer aquesta apreciació. Segurament ella compleix la seva feina, i jo no tinc res a dir, però dic que és molt dura. Sobre la confiança en els bancs, sobre l'Ajuntament de Montblanc i aquesta situació, que permeteu-me que us digui, vull dir, la confiança de l'Ajuntament de Montblanc amb els bancs, jo crec que és, ja la demostrarem, ja l'hem demostrat en els pitjors moments, l'any 2007, i la demostrarem ara, no? El que passa que, bueno, cada dos per tres, si fem cas, marca per a les eleccions municipals no podien pagar les nòmines, no hi ha hagut cap nòmina que no s'hagi pagat en el seu temps i, bueno, no sé, anem anant predicant aquesta situació de que estem a un pas de l'abisme. Anem anant fent i ja ens en sortirem. Hi ha dies per demostrar que tirarem endavant. El cert és que en aquest moment el ràtio d'endeutament de l'Ajuntament de Montblanc és d'un 25% quan havíem arribat al 90%. I que, no ho sé, i ho dic amb tota la sinceritat del món, vull dir, què volem? Un endeutament com a Reus del 135%, però que tenen rendiment positiu de tesoreria, o un endeutament del 25% encara que tinguem remanent negatiu? Jo agafo el segon, eh? El segon. Què ens ha passat en aquests moments? Si a part de la Covid, que és cert el que diu en Cesc, que doncs, els bancs en aquests moments ho estan mirant molt més amb lupa, doncs sí, doncs que primer tenien que presentar, que no ho vam tindre fins al 24 de juliol, l'informe de sanejament de l'Ajuntament, que ens el va fer la Diputació, i que els hi agraïm, però ens el vam tindre el 24 de juliol. I després que jo ja vaig dir que això aquí no podria ser perquè aquesta qüestió no existia en el mercat, és que vam estar demanant crèdits a 20 anys per pagar la sentència i quan vam veure que no era 20 anys vam demanar-la 15 anys. I això aquí no existeix en el mercat avui dia. El crèdit més que et donen, no amb un ajuntament, sinó amb una empresa o amb qualsevol, és un crèdit de 7 anys. Demà comencem a reprendre negociacions amb els bancs i jo n'estic segur que ens en sortirem, vull dir, perquè no tenim un problema de tesoreria en aquest moment, que no el nego, però no tenim una situació crítica de l'Ajuntament de Montblanc. No el tenim, Han parlat de les actualitzacions de l'IBI. Ja ho ha dit ell, però és que a més hi ha altres qüestions que s'han donat, Vull dir, els sòls urbans programats, que abans pagaven IBI com si fos sòl urbà, ja fos industrial o fos...
pagaven com a rústic.
Industrial, o residencial, ara els han reduït una mica més que el rústic. Vull dir que aquesta que es va fer, aquesta revisió catastral que es va fer, va tindre una particularitat aquí a Montblanc, que va pujar les parcel·les i els xalets de l'Enxample i va baixar l'IBI del casc antic. Vull dir, les coses com són, i a tots ens sap greu si tenim que pujar a l'IBI aquest any, però tenim dues qüestions que són l'arribada i el Covid que ens han afectat, i que de moment el dia 24 d'agost va sortir el decret del Consell de Ministres, però que encara s'ha de firmar un conveni entre Administració Central i Generalitat de Catalunya, perquè per una sentència del Tribunal Constitucional el que gestionarà això serà la Generalitat de Catalunya des de la Conselleria de Presidència i encara no s'ha pogut firmar. El dia que això aquí es firmi, encara tenim que ajustar-ho, però que els imports que rebrà l'Ajuntament de Montblanc són superiors als 3 milions d'euros que ens permetrà refer amb escreix tot el que vam tindre de la riuada. Jo també no vull entrar més, ja en parlaré quan me toqui, de tots aquests temes que ve l'origen de tot això, que és aquests convenis. Jo també vull dir una qüestió, i ho dic amb tota sinceritat. Avui dia, amb l'interès que ens ofereixen els bancs, el que tinguem una política només de reduir deute, crec que no és una política acertada en aquest moment. Perquè si estiguéssim parlant, com el 2007, d'interessos del 10% sobre el capital, doncs potser sí que ens tindríem que mirar molt, demanar nous crèdits i no anar amb una qüestió d'austeritat i d'acabar amb els crèdits. Però si els interessos que ens ofereixen estan sobre l'1%, doncs jo crec que és una bona política tindre un endeutament, no com els que es van arribar a tindre, no estic parlant ni del 75 ni del 80, però un endeutament del 35 del 40%, jo crec que és una cosa assolible i que seria una cosa més que normal i que intentarem anar aquí, en aquest punt d'equilibri del que estic parlant. I res més, crec que a ningú ens agrada aquest intervencionisme que ens fa el govern de l'Estat, no per el crèdit que hem demanat, sinó perquè no, ja fa molt de temps que ho hem denunciat, i hem denunciat l'Arsal. També crec que hi ha bones notícies, perquè doncs, després de la situació de pèrdua de la votació en el Congrés, el tema dels remanents de tesoreria, doncs, després d'una situació de, jo crec que desafortunada, de la ministra, doncs, culpant en els ajuntaments, crec que s'està imposant la raó. El govern espanyol ja diu que rectifica, que suspendrà la regla de despesa per als ajuntaments, que és una cosa que havíem demanat molt insistentment. També diu que disposarem d'un fons de 5.000 milions d'euros per ajudar els ajuntaments, que és més que normal. No pot ser que tinguin ajudes del Covid tothom, tothom menys els ajuntaments, que som els que estem a primera línia de foc i que som els que ens tenim que fer càrrec de, ens hem tingut que fer càrrec de moltes despeses, doncs, de desinfecció, de bueno, ja ho sabeu tot el que ha comportat, no cal que d'això. I jo el que sí voldria és desdramatitzar aquesta situació. Jo em sembla que és cert que tenim que fer front a aquests 722.000 euros, però que venen d'uns convenis que també els teníem que haver pagat. Ojalà haguéssim guanyat, perquè jo seguiré pensant, tinc que acatar la sentència, però crec que aquests diners no corresponia de pagar-los a l'Ajuntament de Montblanc, entre altres coses perquè els convenis aquests no s'han complert, podria dir que s'han complert literalment amb la lletra, però no s'han complert amb l'esperit. Vull recordar que quan l'any següent d'inaugurar-se a la Casa de la Vila hi ha una entrevista i el llavors alcalde diu que sí que és cert que hi ha molt poc percentatge de gent de Montblanc i de la comarca que hagin entrat a treballar a la vidriera, però que això no és un problema perquè han manifestat aquests treballadors que vindran a viure aquí a Montblanc i que per tant se faran cases i seran uns veïns més com tots els montblanquins i montblanquines. Això, llestimosament, no ha sigut realitat, no hi ha ningú que treballi a la, o és molt minso la gent que treballa a la vidriera i que hagi vingut a viure aquí a Montblanc, segurament també perquè la situació de la reforma laboral i tot això no et dona cap garantia de que tindràs una situació estable per tota la vida, com passava abans, sinó que no sé, doncs, aquesta empresa doncs, aquests dies ha sigut notícia doncs, a l'Arbós, perquè doncs, no li ha interessat i ha dit tan conforme. Però bueno, també crec que tots els ajuntaments en aquest assumpte han cregut i han volgut fer més a cert o menys el que en aquell moment creien que era el millor, i jo també dic que aquest ajuntament i l'ajuntament de la passada legislatura doncs vam intentar fer amb més o menys a cert el que creiem que era el millor per Montblanc.
Bé, a veure, jo ja t'he dit una vegada que jo no entro en el que es va fer o com se va fer, si estava fet, jo segurament li hagués fet d'una altra manera, no? Però no estava en aquella situació, no sé com va anar tot, no sé com van les negociacions, me pot agradar o no me pot agradar, passa que els acords estan per complir. Clar, jo des de fora jo ni estava abans ni sé de molt de això, però sí que estic ara i ara me'n veig amb una pilota que em cau al damunt, no? I me poso aquí, me poso al carrer. Llavors, és complicat, és molt complicat i la gent del carrer lo té molt complicat també. Referent a... Soc molt tossut, t'insisteixo, 2 milions i pico són quasi 400 milions de pessetes. No, aquesta xifra la tens malament, són 2 milions i pico de pessetes. Mira tu, perquè si ho traslades són 300 i pico milions, quasi 400. No, no en quadra, eh?
2 milions de pessetes són 12.000 euros. Segur que no.
2.000, perdona. 2 milions, sí.
Mira,
2.000.
No pateixis...
A part d'això, una pregunta.
No pateixis, que quan s'acabi això, donaré... Data, i això d'aquí, si vols, les xifres aquestes...
No, sí, ho tinc,
si vols, aquestes xifres. Si vols, demà vine el passat demà vine al despatx.
No cal, Pep, si les
si
tinc,
vols,
aquestes xifres.
Demà vine al despatx, el passat demà, i això aquí t'ho donaré. T'ho donaré perquè és així.
Però no, no, no tinc... és una nota aclaratòria. És dir, no tinc
per què mentir, perquè a més això
no,
són
no,
números.
No, no, no t'he dit que estiguis mentint. És una confusió. Jo crec
sí, home, si nosaltres devem en aquest moment 722.000 euros, més que s'havien pagat 400 i pico mil euros, i havíem descomptat la meitat...
El que t'ho vull dir és que
són aquests números.
Has dit que en aquell moment perdien de cobrar per part de l'IAEB Basura Ciutat 2 milions i pico. Només aclaratòriament, jo crec que eren pessetes, perquè no pot ser que aquesta empresa pagués 300 milions al canvi d'euros d'aquests impostos. Només és això. Ara, referent a el que has dit de l'Estat, que això ja no ho sabia.
Ja t'ho explicaré, ja t'ho explicaré.
Això i més coses
t'explicaré.
Sí, jo ho tinc clar, el que és. Però això que has dit de l'Estat, que l'Estat, quan el Real Decret, els diners d'aquest pressupost, vols dir que es enviarà a la Generalitat els gestionarà i es passarà a l'Ajuntament, no? En aquest cas, nosaltres, els Pluga i tal.
La riuada,
vol dir que això...
Amb la riuada sí, eh?
Lo de la riuada, me refereixo al decret que estàvem esperant, que es va aprovar el dia 24. Això vol dir que no, l'Estat directament no donarà a l'Ajuntament la part que li toqui d'aquests diners, sinó que passarà a la Generalitat i ella gestionarà la part de la presidència i gestionarà aquests calés, no? Vols dir?
Sí.
Clar, però amb això se suposava que era el 50% de l'Estat i el 50% per part de la presidència. Arribarà al 100%, no?
Sí, sí? Sí, sí, però hi ha una qüestió de que hi va haver un dictamen del Tribunal Constitucional que deia que els temes d'emergències, els que ho tenien que gestionar, no és la Generalitat, sinó les comunitats autònomes, vull dir que és el mateix tracte aquí que... Bueno, no. El tracte que hem tingut aquí no és el mateix que a Múrcia, perquè allà ho van aclarir en 45 dies i nosaltres aquí hem estat 300 dies. Però bé, bueno, el procediment és el mateix. Però l'Estat ja sap el que nosaltres hem enviat, perquè ja els hi vam enviar els mals que ens havien fet. I tindrà que haver un ajustament, però qui ho gestionarà això serà la Generalitat per ordre d'aquesta sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Hi ha cap més pregunta? No? Podem passar a votació, doncs. Passem a votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Aprovat per 7 vots a favor, 6 vots en contra. És un ple extraordinari, per tant, en principi no hi haurà preguntes. Si farem un ple el dia 30, el ple ordinari ho farem el dia 30. Si hi ha alguna pregunta que per qüestions d'urgència o d'això es vulgui fer, i si no, doncs, hi ha cap pregunta?
Com tenim l'acta aquella que es va tirar enrere de l'altre dia, està ja acabada, està a l'acta de l'anterior ple.
Sí, s'ha modificat aquell apartat que no va quedar registrat d'això i el proper ple ordinari s'aprovarà conjuntament, espero que en aquest ple extraordinari.
Val, doncs va. Gràcies per la vostra assistència, gràcies al públic.